Bon dia. El col·lectiu Pidanxandri més 20, hereu de la Plataforma Cívica per la Defensa de la Torre Negra i Rodalia, que el 1997 va organitzar la multitudinària manifestació en defensa de l'espai natural, està preparant activitats per commemorar els 20 anys de l'atac al Pi. Han programat xerrades per explicar com està actualment la situació dels terrenys de Torre Negra, un concurs de dibuix i una exposició al Pop 3 de la Rambla del Celler, amb 3.000 dels dibuixos que els infants de Sant Cugat van fer quan el Pi va ser objecte de l'atac vandàlic. L'Ajuntament ha volgut reconèixer la importància de la societat civil en la salvaguarda del Pi i per aquest motiu ha anomenat el col·lectiu Banderer de Sant Medir. Ho explica el membre de la plataforma, Josep Pros.
És una festa del poble i hi serem, no? Els actes de xet del Pi d'en Xandri més 20, que vol dir fa 20 anys, doncs començaran el 16 de març, que és el dia que exactament la plataforma aquesta va fer la gran manifestació de Sant Cugat que es recorda, i es farà aquest concurs de dibuix i una exposició de tot el que tenim de material que està disponible.
La plec popular de Sant Medir es trobarà divendres 3 de març a 8:45 del matí a la plaça d'Octavià.
Primera plana. Edita i presenta Maria Cusó.
Destaquem altres qüestions. L'Ajuntament farà una proposta alternativa a la retirada d'arbres prevista a l'Eixample Sud per conservar-ne el major nombre possible després de les queixes sorgides al ple d'aquest dilluns passat. A l'Audiència Ciutadana, la veïna Marta Andreu va demanar, en nom d'alguns veïns del barri, que no es retirin els arbres perquè són l'ànima de l'Eixample Sud.
La gent està enfadada, estem tristos. Ens sentim molt malament i volem, estem aquí per demanar que demà no vagin al carrer Sant Eduard a tallar arbres, per favor, que estem a Sant Cugat del Vallès, no estem a un polígon industrial de Santa Perpètua, de la Moguda o de lo que sigui. Per favor, som arbres, Sant Cugat és arbres.
No obstant això, la tinent d'alcalde d'Entorn Urbà i Mobilitat, Cristina Paraire, ha assegurat que la reformulació del projecte, que afecta els carrers de Bergara, Mariner i Sant Eduard, tributarà sobre els criteris d'accessibilitat a les voreres que van motivar la intervenció.
Jo crec que serem capaços de trobar un consens. Ens fem una proposta on es mantinguin arbres, però hem de fer que la gent pugui passar per les... caminar per la vorera, que és el correcte, que la gent pugui caminar per la vorera. Però clar, les mides del carrer són les que són, però bueno, llavors mirarem a veure quina afectació té l'aparcament.
La tinenta d'alcalde ha remarcat que les voreres d'aquests carrers tenen algunes menys d'un metre d'amplada i en d'altres no es pot ni caminar. Paral·lelament, l'Ajuntament ha rebut el catàleg de camins municipals elaborat per la Diputació de Barcelona, un document que inventaria els camins de la ciutat i analitza els trets fonamentals del conjunt de vies del terme municipal. El diputat d'Infraestructures Viàries i Mobilitat, Jordi Fàbrega, ha entregat a l'alcaldessa Mercè Conesa un registre de 77 camins que sumen més de 70.000 quilòmetres, confeccionats segons indicacions dels tècnics encarregats i representants de l'Ajuntament.
Primera plana, 91.5 FM.
Els artistes que vulguin exposar els espais i equipaments municipals poden presentar els seus projectes a les convocatòries que ha obert l'Ajuntament. La voluntat del consistori és promoure l'activitat artística i expositiva de qualitat i apropar-les a la ciutadania. La convocatòria per exposar el Centre d'Art Maristany, la Casa de Cultura i la resta de sales municipals expira el 18 d'abril, mentre que per fer-ho a l'espai polivalent del Camp, el període està obert tot l'any. Les bases es poden consultar al web de cugat.cat. Amb aquestes convocatòries, l'Ajuntament aposta per una programació oberta on tothom pugui presentar les seves propostes i alhora ordenar i regular l'accés públic a les sales municipals. L'objectiu és que les convocatòries siguin periòdiques i variïn segons els calendaris i les disponibilitats dels espais. Un mateix projecte, per tant, no podrà optar a més d'un programa.
Primera plana. Serveis informatius de Cugat.cat.
Parlem d'emprenedoria, perquè l'Espai La Cleda ha acollit aquest dimecres la presentació de l'app Coworking Sant Cugat, una aplicació que aglutina tots els espais de treball compartit existents de la ciutat i crea una comunitat virtual perquè els usuaris puguin utilitzar-los en funció de les seves necessitats. L'eina, desenvolupada per l'empresa DISC, amb el suport de l'Ajuntament, permetrà cercar espais per treballar, fer reunions puntuals o presentacions a grups de distància, preferència o preu. L'aplicació està disponible tant per iOS com per Android i es pot descarregar de manera gratuïta. Un dels seus impulsors, Julien Palier, explica més detalls d'aquesta iniciativa.
Permite a autònoms, freelance, professionals d'empreses o grandes empreses de fomentar la mobilitat y ayudar también a mejorar la calidad laboral, al final, tanto de personas que quieren trabajar en su día a día cuando están fuera de la oficina, o empresas que quieren fomentar el teletrabajo. Y a veces el teletrabajo en casa no es lo ideal.
L'Ajuntament ha col·laborat en el desenvolupament de l'aplicació amb 5.000 euros. La tinent d'alcalde de Promoció Econòmica i Innovació, Joana Barbany, diu que la iniciativa forma part de la filosofia de Sant Cugat de fomentar el benestar dels ciutadans.
Ens va semblar una iniciativa doncs, que s'adiu molt amb, el, amb la nostra missió com a, com a Ajuntament i com a ciutat, perquè doncs, és una app que el que fa és facilitar doncs, el fet de que la gent pugui treballar, per tant pugui generar coneixement i ocupació. Llavors tot el que vingui de fora, encara que no ho hagin pensat nosaltres, i s'adigui una mica o s'adigui el que creiem que cal promocionar com a Ajuntament i com a ciutat, doncs ens hi, si podem ens hi sumem.
Sant Cugat és la primera ciutat que té una aplicació exclusiva d'aquest tipus. Des de l'app Sant Cugatenca més es podrà accedir a altres espais de coworking d'arreu del país, l'Estat i Europa gràcies a la base de dades de Deisc.
Primera plana, 91.5 FM.
Obrim plana política. L'alcaldessa Mercè Conesa ha assegurat aquest dimecres que sobre el procés n'han de parlar els protagonistes i troba inadequat que el govern espanyol busqui altres interlocutors que no formin part de la Generalitat. Conesa ha fet aquestes declaracions a Madrid en un acte sobre el lideratge de la dona al Centre Cultural Blanquerna, acompanyada per les alcaldesses de Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Vicenç dels Horts, que han compartit posicionament. Mentrestant, més a prop de casa, el Consell d'Alcaldes de la comarca proposa un acord estratègic entre els Consells Comarcals del Vallès Oriental i el Vallès Occidental per fer lobby davant altres administracions, però descarta la creació d'un ens supramunicipal que fusioni les dues comarques. La decisió és fruit de l'estudi les oportunitats de desenvolupar polítiques conjuntes al territori dels Vallesos dut a terme per l'Institut Cerdà, que s'ha presentat aquest dimecres. El president del Consell Comarcal del Vallès Occidental, Ignasi Jiménez, assegura que la unió de les dues comarques està totalment descartada.
Per tant, no existeix en aquests moments un consens territorial bàsic per part dels municipis i de les ciutats en relació a que es constitueixi un nou òrgan. Per tant, doncs, d'entrada, això està absolutament descartat en aquest estudi. El que volem és crear aquest clima de confiança, de complicitat, aquestes ganes de treballar conjuntament. Volem aprofundir també en els consorcis, en els diferents òrgans de gestió que s'han creat.
Els Consells Comarcals dels dos Vallesos veuen de manera positiva evolucionar cap a sistemes de cooperació més formalitzats que els permeti superar les ineficiències actuals.
Primera plana, 91.5 FM.
El procés participatiu Un País en Comú, la fase fundacional del nou espai polític català d'esquerres, ha fet aquest dimecres un taller de debat a la Casa de Cultura en què s'ha parlat especialment del projecte de vertebració territorial a Catalunya. Aquesta trobada deliberativa és una de les més de 70 que hi ha programades arreu del país, de les quals sortirà un seguit de propostes i esmenes sobre l'ideari polític de la nova formació que veurà la llum a principis d'abril en una assemblea constituent. Un dels membres del grup impulsor, Jesús Sánchez, explica què es planteja en aquest tipus de tallers.
És un debat molt engrescador que està unint a moltes persones, a moltes sensibilitats i que el que proposem és tenir un debat de quin model de país volem i quina alternativa a aquesta dreta neoliberal que fins ara doncs, és hegemònica aquí a Catalunya.
Aquesta és la proposta que s'ha exposat aquest dimecres a Sant Cugat i sobre la qual han debatut unes 35 persones properes al moviment.
Primera plana, la informació més propera des de les 6 del matí a la ràdio de Sant Cugat.
Obrim plana econòmica. La plataforma Wolco, fundada pel santcugatenc Sergi Figueres i Aureli Bou, va recaptar l'any passat 316.838 euros, el doble que l'any 2015. Són microaportacions individuals de prop de 113.000 persones a través de compres de productes per internet que han permès que 41 ONGs puguin dur a terme més de 50 projectes socials a 26 països del món. Wolco facilita a les companyies finançar projectes solidaris i de cooperació. Cesc Arbós, santcugatenc i responsable de desenvolupament de negoci de Wolco, ha explicat a Cugat.cat quines són les perspectives de creixement de la companyia de cara al futur.
Nosaltres ara doncs, hem de seguir creixent, tenim els ulls mirats cap al mercat internacional, no? Sobretot a Europa, mercats on l'e-commerce és fort, amb la intenció doncs, d'aconseguir donacions de cara a l'any 2017 per valor d'un milió d'euros.
Recentment, la companyia ha aconseguit una ampliació de capital de 2,3 milions d'euros provinents de fons europeus i de particulars. Encara en plan econòmica, el fons de capital de risc Indes Capital compra Rotatec, l'empresa de maquinària d'impressió amb seu a Sant Cugat, que estava en concurs de creditors des del 2012. La companyia ara posarà en marxa el seu nou projecte amb una inversió que no ha estat concretada pels responsables del fons, però que supera els 3 milions d'euros. Rotatec, malgrat les dificultats dels últims anys, ha seguit produint i exportant a nivell internacional. Amb aquesta inversió, l'empresa ha de doblar la seva facturació, actualment d'uns 10 milions d'euros anuals, en un termini de 2 o 3 anys.
Primera plana, la informació local més matinera.
Atenció als cinèfils, perquè Cugat.cat retransmetrà la gala dels Oscars en directe la matinada d'aquest diumenge dilluns des de la mitjanit fins a les 6 del matí a través del web i del 91.5 FM. L'equip de l'Anem Tard, format per Carles Mayol, Joan Bustamante, Àlex Massana, Jordi Sala i Martí González, amb la col·laboració dels periodistes Maria Cusó i Dani Aguilar, farà el programa Els Oscars van tard. L'espai radiofònic tindrà seccions habituals dels dimecres adaptades als premis de cinema, a més del seguiment de la catifa vermella a la 1 i de la cerimònia a 2:15 al Dolby Theater de Los Angeles. Un dels conductors del programa i presentador de l'Anem Tard, Martí González, explica com va sorgir la idea.
Ho vam proposar com una de les 1.000 propostes que surten a la nit després del programa els dimecres i aquesta va tirar endavant. Hem aconseguit enganyar a la casa, Cugat.cat, i també al Daniel i Maria, que ens ajudaran a omplir tantes hores de ràdio. No en teníem prou amb un programa d'11 a 1, i volíem anar encara més tard.
Anem Tard s'emet cada dimecres d'11 a 1 de la matinada i es repeteix els diumenges de 5 a 7 de la tarda.
Primera plana, serveis informatius de Cugat.cat.
I acabem aquest informatiu amb algunes informacions en format més breu. Sant Cugat comença avui una setmana de festa i disbauxa amb l'arribada del rei Carnestoltes. Els actes d'inici de Carnaval comencen a les 7 de la tarda a la plaça de Sant Pere d'Octavià, on s'aplegaran els santcugatencs que vulguin cridar el gall perquè baixi del cimbori. Abans de la crida, el cos de dansa de l'Esbart i el grup Mediterrània estrenaran una nova dansa, el Ball dels Estirats, que simbolitza els valors conservadors de l'estatu quo que el Carnaval vol fer fora. El seguici baixarà fins l'Ajuntament, on a 8:15 l'alcaldessa Mercè Conesa cedirà el seu poder per gairebé una setmana al gall de Carnestoltes. El film Suburra, del director italià Stefano Somiglia, és la proposta d'aquest dijous del cicle de cinema d'autor al Cinesa Sant Cugat. La pel·lícula, projectada en italià i en anglès, denuncia la corrupció i els lligams entre la societat suposadament respectable i el món criminal a través d'una història protagonitzada per un polític i el fill d'un constructor. Suburra es podrà veure en triple sessió a les 5, a 7:15 de la tarda i a les 10 de la nit, i el preu de l'entrada és de 4 euros i de 3 per als menors de 25 anys. El casal de Torreblanca acull avui a les 9 del vespre el pop, rock i reggae de Due. Les veus d'Eva Méndez i Maria Brau, també amb guitarra, són els reclams d'aquesta proposta de la xarxa de centres culturals polivalents. Aquesta no és l'única proposta de música, i és que el cicle de jazz en viu al Cafè Auditori i el programa Off del Teatre Auditori ofereixen avui un concert del guitarrista Jordi Soler Nonet i la banda Los Cronopios a les 9 de la nit al Cafè Auditori. El concert mostrarà les composicions de Soler acompanyades per un saxo, una flauta dolça i un clarinet, entre altres instruments. L'entrada al concert és gratuïta. I l'Associació Astronòmica Sant Cugat Vall d'Oreix organitza avui a les 8 de la tarda al claustre del Museu de Sant Cugat una xerrada titulada Lliure Albir, el cervell i intel·ligència artificial, a càrrec del professor de l'Institut de Física d'Altes Energies de la Universitat Autònoma de Barcelona, Mateo Cavalli Sforza. La sessió és oberta a tothom. Nosaltres ho deixem aquí, però ja ho saben, que la informació s'actualitza constantment a internet al nostre portal cugat.cat i a cada punt horari aquesta sintonia, el 91.5 de la FM.